Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba l'11 d'octubre i abans del cap de setmana de seleccions ja tenim Ansu Fati a la sub-21 espanyola. Ha rebut just la documentació i, casualitats de la vida, l'han hagut de cridar, d'urgència, per substituir precisament Carles Pérez. S'intercanviaran el lloc, Carles Pérez de molèsties, i arriba Ansu Fati. És, gairebé fet expressament, una nova passa en aquesta fulgurant carrera del nou crac del Barça, del jove nou crac del Barça. I sí, s'ha de vigilar, s'ha d'anar amb compte, s'ha de gestionar bé, però sobretot s'ha de deixar créixer. I així és com es fa. Aprofitant aquesta embranzida, aprofitant el moment dolç que està tenint Ansu Fati. Que el vol al sub-21, que hi vagi i que ho faci bé. Ja ha jugat amb el Barça partits més importants, en estadis més grans. I ha resolt situacions potser més complicades. Soc partidari que se li deixi córrer tot el camp que pugui, perquè ja tindrà moment de baixada, però ara ho ha d'aprofitar. Així és com aquest jugador encara creixerà més i serà encara més aprofitable en el futur. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
El compte enrere ha començat. D'aquí a 10 dies pujarà el taló de l'NBA. Ricky Rubio als Suns, Marc Gasol als Raptors, Pau Gasol als Blazers. Però el millor de tots el tenim nosaltres al Club de la Mitjanit. Avui torna
Jordi De Mas
amb American Dream.
I segur que està molt content. Aquesta nit vindrà el Jordi De Mas. 11 i 2 minuts en directe a Esport 3 i Catalunya Ràdio. Tenim Ansu Fati, tenim Jordi De Mas i el Barça de bàsquet. Parlarem amb el Macià. 2-2 ha tornat a guanyar l'equip de Pessic a l'Eurolliga. Ha començat molt bé aquesta temporada, sobretot a la competició europea. I us preguntem per aquest Barça de bàsquet avui. Aprofitem que no hi ha Lliga Primera per preguntar-vos pel Barça de Pessic. Quin camí li veieu aquesta temporada al Barça? Doncs això és el que us estem preguntant ara mateix al Twitter del programa, @clubmitjanit. Allà trobeu l'enquesta del dia. Quatre opcions, com sempre, a veure què és el que opina la nostra audiència. Primera opció, campions. Campions d'Eurolliga, ho veig claríssim. Aquest any sí, mira, 18% dels vots veuen el Barça campió de l'Eurolliga. Segona opció, Final Four mínim, 53%. Per tant, molt d'optimisme aquesta temporada i de bones sensacions del Barça de bàsquet. Tercera opció, no em vull fer il·lusions o no em faig il·lusions, 19%. Els últims anys han estat difícils i la gent encara, alguns volen anar a poc a poc. I l'última opció, home, amb tanta pasta normal, 10%. Doncs bé, la gent que valora l'esforç que ha fet aquest any al Barça, sobretot el rendiment que està tenint, @clubmitjanit. Allà podeu votar, allà ens feu saber què en penseu al nostre Twitter. És divendres, és un cap de setmana diferent, eh? Perquè no hi ha Lliga Primera Divisió, n'hi ha a les altres categories, i això ja sabeu que ens agrada molt, però serà un divendres igualment interessant. Els direm que vinguin a la Tio, Xuriac, Rob Vilà i el Sonyer. Endavant, sisplau.
Bona nit.
S'omple el plató, s'omple la taula. Jordi Sonyer, bona nit.
Bona nit.
Roger Xuriac, bona nit.
Bona nit.
Rut Vilà, bona nit.
Bona nit.
Moltes erres,
sí, eh?
Erres. Monsieur La Tour.
Bona nit.
La Torre, bona nit. Com esteu?
Molt bé.
Trobeu a faltar la Lliga?
Sempre es troba sí. A faltar, però hi ha partits de seleccions que sempre són xulos.
Doncs mira, hi ha hagut partits de seleccions i mogudeta la cosa avui,
eh? Divertit,
eh,
al final.
Perquè hi ha hagut derrota d'Anglaterra sorprenent. Bé, repassem perquè hi ha coses.
Sí, sí, tu no saps com estàvem vibrant a la redacció amb la victòria d'Andorra davant de Moldàvia.
Hi ha molt endur... Com es diria això? Endofil... Molts seguidors de la selecció d'Andorra, la redacció d'Esports de TV3.
Ha guanyat Andorra 1-0 Moldàvia, gol de Marc Vales. És la primera victòria d'Andorra en un partit de classificació per l'Eurocopa. Els 55 anteriors els havien perdut i avui han guanyat el primer en una fase de classificació per l'Eurocopa. Però ara també esperant per entrar al plató amb el Roger Xuria, comentàvem aquesta derrota de la selecció anglesa davant de la República Txeca, Anglaterra, que ho dèiem, tenia una molt bona davantera amb Raheem Sterling, amb Jadon Sancho, amb Harry Kane, doncs ha perdut, ha llepat, que deia el Roger, 2-1, davant de la República Txeca, primera derrota dels anglesos en 10 anys en una fase de classificació per europeu o mundial. La resta de resultats dels partits destacats d'avui, aquest Islàndia 0, França 1, com dèiem, Andorra 1, Moldàvia 0, Turquia 1, Albània 0. Turquia ja va patir molt per superar Andorra, avui li ha passat el mateix davant dels albanesos. Més fàcil ho ha tingut Portugal, que ha superat Luxemburg 3-0, Ucraïna ha guanyat Lituània 2-0, i tanquem amb aquest Montenegro 0, Bulgària 0. Recordem que la selecció espanyola juga demà a l'estadi Ullevål a Oslo, 9:15, davant de la selecció de Noruega.
Lenglet i Griezmann, titulars, 90 minuts. També Digne, titular també Digne, l'exjugador del Barça. I Varane, tampoc ens interessa tant això. Les seleccions que tenen aquest cap de setmana via lliure, no hi ha Lliga Primera Divisió, i una d'aquestes seleccions, l'espanyola sub-21, Sunyer, avui ens ha sorprès, pum, cridant la perla, la nova perla.
Sí, perquè s'ha lesionat Carles Pérez. Bé, s'ha lesionat. Va notar Carles Pérez molèsties musculars després del partit que la sub-21 espanyola va jugar contra Alemanya, i en substitució de Carles Pérez, que deixa la concentració de la selecció espanyola, el seleccionador ha cridat Ansu Fati, que ha arribat, de fet, aquest mateix vespre a la concentració de l'equip espanyol. L'ha rebut, per cert, Eric García. Tenen molt bona relació Eric García i Ansu Fati. Ahir la Federació Espanyola rebia la comunicació oficial per part de la FIFA que Fati ja pot anar convocat amb la selecció espanyola, un cop té el passaport en regla i té el permís amb la FIFA vigent, i ha estat arribar i moldre, primera convocatòria amb la selecció espanyola sub-21, un pas més a la seva carrera, un creixement que, recordem-ho, no ha estat sempre fluid amb aquesta renovació amb el Barça que es va fer esperar, ho va explicar en el seu dia el Lluís Canut a la part final de les negociacions. Ansu Fati trenca amb Minguella, primer Minguella júnior i després Minguella pare, que és qui continua les negociacions. Hi havia una certa intranquil·litat, fins i tot, perquè al cap i a la fi tot es reduïa a una qüestió econòmica, com va explicar el Lluís en aquest programa, de la prima de fitxatge, de la fitxa que havia de cobrar Ansu Fati. Al final, sabeu que ho va tancar Rodrigo Messi, va intervenir en tancar la negociació. Hi havia una certa sensació que el fet de que Rodrigo Messi entrés com a assessor esportiu, allò que semblava que no acabava de ser de manera clara el representant, podia suposar que vingués algun gran representant a nivell europeu, un Mendes, un Barnett, un Raiola, per exemple, i amb una oferta econòmica potent, fins i tot per l'entorn del jugador, pogués endur-se Fati i la cosa es compliqués, perquè ja sabeu que un gran representant el que li interessa també és anar movent el jugador. El club estan tranquils, però ens diuen Rodrigo Messi el té ben lligat, el té ben controlat, per tant, tot i que hi havia hagut alguna informació fins i tot en aquest sentit, difícilment creu el club que pugui haver-hi algun ensurt.
Sí, com si el contracte ja està firmat. Per tant, diguem-ne que el contracte, de moment, i és un bon contracte. Tinc al telèfon Francis Hernández, que és coordinador de les seleccions inferiors i que la gent d'Esport 3 que l'ha pogut veure en les imatges perquè ha anat a buscar Ansu Fati a l'aeroport. Francis... Torna-hi. Francis Hernández, bona nit, què tal?
Hola, bona nit.
Ya tenemos a Ansu ahí en la selección durmiendo. Bueno, no sé si durmiendo a esta hora, pero en Las Rozas, ¿no?
Bueno, esperemos que esté en su habitación y que esté descansando para que llegue en buen estado para mañana, para su primer entrenamiento.
¿Cómo estaba? Porque ha ido todo muy rápido y no sé si has podido hablar mucho con él, pero ¿cómo estaba?
Bueno, estaba contento como lógicamente estamos todos. Para él es un gran reto personal. Bueno, es la demostración de que está haciendo las cosas bien y de que es un jugador de muchísimo futuro para su club, para el Fútbol Club Barcelona, para la selección española, y lógicamente pues desde aquí pues hemos hecho todo lo posible para que el chico pues pueda jugar con España, con la selección española y representarnos muy bien y que pueda demostrar con nosotros todo ese nivel que se le presupone.
¿Has ido al aeropuerto a recogerle, no?
Sí, hemos ido a recogerle y bueno, para para indicarle, lógicamente, y ayudarle en su primer día, ¿no?
Claro, y en el trayecto te ha preguntado cosas, ¿qué te ha dicho, de qué habéis hablado? Porque, claro, es la primera vez para él.
Sí, bueno, pues lógicamente hemos hablado de cómo se encontraba, de cómo está viviendo todo esto y, bueno, y lógicamente pues él ha transmitido pues esa ilusión que trae y bueno, se le ha visto muy contento, muy alegre y bueno, y al final es un poco la demostración de que todo este tiempo está haciendo las cosas muy bien en su club y está demostrando que está capacitado para jugar en cualquier categoría.
Claro, de hecho, habíamos llegado a hablar de que si iba o no con la absoluta. ¿Va con la sub-21 porque la absoluta ya está llena o es el paso que tocaba ahora? Primero sub-21 y ya veremos.
Bueno, circunstancialmente y por desgracia ha tenido que entrar por la baja de un compañero, de Carles Pérez en este caso, y bueno, sabe mal que al final él tenga que suplir una baja, pero es cierto que cuando nosotros la semana pasada dimos la convocatoria, tanto para Robert Moreno, el seleccionador absoluto, como para Luis de la Fuente, era imposible convocar a Ansu porque no estaba toda la documentación y en regla y no teníamos todavía el OK de FIFA. Ese OK llegó hace poco y bueno, y ante esta desgracia, entre comillas, de otro compañero que por circunstancias tiene que dejarnos por esas molestias que arrastra, pues el seleccionador ha decidido llamar a Ansu.
¿Qué papel crees que puede tener en la sub-21? Porque claro, llega nuevo, pero igual es el que está ahora quizás más enchufado, vaya. Hay varios que están enchufados, pero este marca la diferencia, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos una sub-21 de muy buen nivel. Y bueno, lógicamente, si a él se le convoca es porque se le presupone un nivel como para competir en esta categoría. E incluso el otro día pues el seleccionado absoluto llegó a reconocer que estaba en la prelista de la absoluta, lo cual es un indicativo muy claro de que el chico tiene la confianza de todos los técnicos de la federación y es por ello por lo que hemos luchado todo este tiempo para poder conseguir esta nacionalización, y tanto por parte de la parcela deportiva como por parte de servicios jurídicos, como el propio presidente, que todos estábamos con una ilusión tremenda de que Ansu pues pudiera lógicamente representar a la selección española. Y querría hacer hincapié en una cosa muy importante. No desde este momento que Ansu ha debutado con el Barcelona y está haciéndolo bien, sino que esto es un trabajo que desde la federación se lleva haciendo bastante tiempo y bueno, y se ha intentado conseguir el objetivo de la nacionalización desde hace unos meses.
Pero habrá ayudado un poquito a acelerarlo, ¿no? La eclosión. No creo que llegase al Consejo de Ministros tan rápido si él no debuta en el primer equipo y lo hace tan bien.
Te puedo asegurar que desde antes de que acabara la temporada pasada, este tema ya estaba muy, muy caliente porque nosotros, desde la parcela deportiva, éramos conscientes de que Ansu para nosotros era un jugador importante, que tenía cosas distintas y lógicamente hemos intentado por todos los medios agilizar esto para poder contar con él lo antes posible.
De hecho, nos va muy bien hablar contigo porque tú te dedicas a esto y los conoces y los has tratado. Hay un poco una sensación aquí en Barcelona de cuidado, hay que ir despacio, que no se queme, que no se exponga mucho. ¿Hay que ir con tanto cuidado o si el chaval está dulce, pues que juegue, y que juegue con el primer equipo y que vaya todo lo que pueda?
Es que yo pienso que más que cuidarlo, lo que hay que hacer es, no sé, naturalizar un poco la situación, normalizar, ¿no? Si el chico está para competir con la sub-17, pues que compita con la sub-17. Si está para competir con la absoluta, que compita con la absoluta. El propio Ernesto Valverde ha confiado en él porque entendía que estaba para competir en el primer equipo. Con lo cual, bueno, no hay que tener miedo a nada, siendo conscientes de que esto tiene un proceso natural, el chico es muy joven y lógicamente hay que ayudarlo en su formación, pero sobre todo normalizando las cosas y dándole naturalidad.
Ya para terminar, pero aquí tenemos a un reciente, el caso de Munir, que hubo también mucha expectación y luego el chaval está jugando a muy buen nivel, pero quizá había una expectativa superior y no sé si entiendes, que hay el miedo ese de no pongamos demasiada esperanza, no pongamos aquí demasiada presión.
Bueno, más motivo para que lo tomemos de manera natural. O sea, normalicemos la situación, tengamos calma, tengamos paciencia, que el chico vaya creciendo, vaya evolucionando, y bueno, y que vaya cubriendo todas sus etapas normales dentro de su ciclo de formación, y a partir de ahí él es el que va a ir quemando etapas y va a ir demostrando mediante su juego si está para competir en una categoría, en otra. Y yo creo que lo que hay que hacer es normalizar en todo esto y bueno, tratar al chico como uno más, como un futbolista con una proyección muy importante, con lógicamente con la intención de que sea un grandísimo jugador, que represente a su club y que represente a la selección española, pero nada más. Yo de verdad que confío en que si se le da normalidad, el chico crecerá con mucha mayor rapidez.
Francis Hernández, gracias por atendernos. Cuidadlo, cuidadlo, que es nuevo.
Lo cuidaremos, porque tenemos intereses comunes.
Lo sé. Muchas gracias por atendernos. Bona nit.
Muy bien, buenas noches.
Bé, doncs no tindrem por, no?, de que vagi trencant barreres aquest noi, perquè sembla que tothom veu molt clar, Valverde primer i ara també la Federació Espanyola, que pot jugar on sigui.
Sí, jo és que coincideixo molt amb el coordinador, no?, que s'ha de naturalitzar l'arribada d'Ansu Fati en aquesta selecció espanyola sub-21. És un futbolista que, si bé, per molt que parlem en termes de normalitzar, tot el que ha viscut en els últims 2-3 mesos no ha estat normal, perquè debutar en un primer equip com el Barça, marcar en la seva estrena com a titular al Camp Nou, debutar com a titular a la Champions, en fi, està una prellista, perquè ho ha confessat el mateix Robert, de la selecció absoluta, no és normal el que li està passant a Ansu Fati, però sí considero que començar a entrar en dinàmiques de grup i amb la sub-21, on és cert, hi ha molt talent, hi ha jugadors del Barça com Miranda o Cucurella, el rabí Eric García, on tothom recorda aquella foto, no?, d'Eric García, Take Kubo i Ansu Fati quan els tres estaven al juvenil, i a més hi ha jugadors que estan jugant Champions com Ferran Torres o Dani Olmo. Per tant, tot el que sigui entrar en contacte amb jugadors d'elit, jugadors que ja són importants a pesar de l'edat en els seus respectius clubs, és interessantíssim. I per tant, Ansu Fati, i sobretot veien les imatges, no?, aquest grau de timidesa, no?, de saber que està a un lloc on és nou, ha entrat per un accident perquè s'ha lesionat Carles Pérez, jo crec que el fa també, doncs, acreedor d'aquest marge de creixement, no?, de deixar-lo respirar i que segueixi sumant experiències totes positives.
I aquest risc al qual al·ludia el Francesc en l'entrevista de potser el cremarem, potser estem corrent massa, segurament hi havia més perill de cremar-lo al Barça, on el nivell de pressió i d'exigència és superior al que es trobarà en aquest partit amb...
Segur, home, més a Dortmund que amb la sub-21.
Exacte, sí, li surten tres bunyols de partits a Dortmund, a Pamplona, quan surt una situació complicada, llavors sí que se'l crema, i se'l crema des de la premsa, es crema a Valverde, es crema a l'entorn, va amb una selecció, la sub-21, que està en bona dinàmica, on hi ha gent jove, evidentment, de talent, que estan traient bons resultats, i si ara no li surt un bon partit amb la sub-21, no passarà res.
Això de la naturalitat, la sensació és que ell ho viu amb naturalitat, la sorpresa del que li està succeint, perquè a vegades, quan les expressions que se li escapen quan està jugant, sobretot, no?, és de dir, ostres, és que això que m'està passant és molt inesperat, és molt gran, és molt fort, vull dir que... Sí, ho viu amb certa naturalitat, però sent conscient de que no és normal aquesta explosió, sobretot perquè no era esperada, no? Potser hi ha jugadors que sí que són molt més esperats, que estan a punt o que...
No era Riqui Puig, que no fa anys Puig, que el sentim.
Que els seus entrenadors ho diuen, que no esperaven ni tampoc que tingués la suficient maduresa perquè ha continuat i li han continuat sortint bé les coses. Jo crec que està bé, que jugui al màxim. A mi el tema del Barça, que a vegades quan hem de protegir-lo, l'única cosa que em plantejo és, si no juga amb el primer equip, què s'ha de fer? Ha de jugar, o sigui, no és la por de cremar-lo o del que passa, sinó, si no juga amb el primer equip, aquest noi necessita...
Exacte. Però el que fa mal als ulls és veure el juvenil.
Això ja...
No, però sembla que el juvenil
no
jugarà.
Espera un segon, perquè dèiem que teníem una redacció andorròfila.
Sí.
Andorròfil. Bé, tinc al telèfon a Marc Vales, que és l'home que ha fet el gol d'Andorra, i el volem felicitar, perquè 55 partits després, deia, 55?
55 de classificació per l'Eurocopa sense guanyar, perdent-los tots, i avui hem guanyat el primer.
Marc Vales, bona nit.
Hola, bona nit.
L'enhorabona.
Moltes gràcies.
Per una selecció com Andorra, que sap que classificar-se de moment encara és un somni, això de guanyar un partit, com us sentiu?
Bueno, os puedo imaginar. Això per nosaltres és algo màgic, increïble, i ara ho hem de disfrutar. No som últims de grup, i hem de continuar, que en tres partits, i ojalà podem fer algo més.
1-0 contra Moldàvia, diguem-ne que és un rival, entre cometes, de la Lliga d'Andorra, tot i que segurament té més trajectòria internacional. Com ha estat el partit? Ha estat igualadíssim i heu hagut de patir molt al final? Perquè el gol veig que ha arribat al minut 20 de la segona.
Sí, la primera part sobretot ja ells han sortit bé, nosaltres bueno, hem estat aguantant el resultat, però bueno, a la segona han donat una passada endavant també amb la seva expulsió i bueno, hem tingut la sort de marcar el gol i ens hem fet força en defensa, ells han buscat el gol fins al final, però bueno, hem sobreviscut i aquí estem feliços.
Fa uns mesos parlàvem amb l'Il de Lima i ens deia que això d'Andorra mica en mica va creixent, aquesta victòria imagino que en aquesta línia.
Sí, la TEP que sí, és un creixement lent, som el país que som i estem amb les limitacions que tenim, però treballem molt bé, sabem el que juguem, tenim una idea molt clara i som una autèntica família, llavors això al final és demostrar el camp.
Que s'ha viscut el camp avui.
Sí, és així. Nosaltres tirem tots a una, no hi ha problemes entre nosaltres, tenim molt clar el que juguem i el que volem i al final això pues, es veu al camp.
I el públic?
Bueno, sincerament, agradaria que vingués més gent, intentar fer més aquesta història, més partícipe a més gent, però bueno, estem contents amb el que tenim, sobretot la gent que ve sempre a apoyar-nos i si es troba que continuen.
Marc Vales, autor del gol històric. Andorra avui ha guanyat 1-0 contra Moldàvia, classificació per l'Eurocopa. Marc, una abraçada, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Contents.
Sí, està clar que per fer història amb Andorra t'has de dir Marc, perquè els tres partits que han guanyat en classificacions per Eurocopes i per Mundials... Andorra-Macedònia, gol de Marc Bernaus. Andorra-Hongria, gol de Marc Rebés. Andorra-Moldàvia, avui, gol de Marc Vales.
Espera, que ho miro el live score, espero que sigui correcte, però l'assistència a Marc Vales li ha donat Marc Pujol.
Imagina't. A més, si m'apures, tres països que comencen per M. Macedònia, Moldàvia, i en el cas d'Hongria, el nom d'Hongria en hongarès és Magyar Orszag. Per tant, també contrasta.
Una mica pinces.
Va, per tant, aquestes coses agraden.
La propera víctima, quina és, per tant?
Malta
seria un equip de la Lliga d'Andorra.
I és factible, més a més.
Això és nascut d'Andorra, però deu ser el nom més posat d'Andorra, no, Marc? Perquè és una casualitat.
Sisplau, hashtag Club Mitjanit, volem l'estadística de l'Institut d'Estudis Andorrans. El nom més posat a Andorra, hashtag Club Mitjanit. A veure, tornem a Ansu Fati, que igual d'aquí 20 anys,
jo volia dir una cosa,
serà un nom comú. Ah,
que naturalitat, em sembla que no hem de naturalitzar és aquestes nacionalitzacions express que a mi em fan certa vergonya.
Bé, ara ens deia Francis Hernández que feia tant temps que hi anaven al darrere.
Ai, quins mesos. Hi ha gent que porta anys intentant aconseguir-ho, eh?
Perquè ha estat breu, és a dir, va ser un procés que va començar la Federació Espanyola i, a més, la mateixa Federació ho ha admès, que van fer els passos necessaris per poder iniciar els tràmits de nacionalització express d'Ansu Fati. Ha estat una cosa ràpida.
Estic segur que li deia el Garriga al Francis Hernández. Que l'explosió que ha tingut amb el Barça aquest any ja ha tingut a veure amb l'acceleració de tot plegat, tenint el Mundial Sub-17 amb aquest mateix
mes d'octubre. Falta veure, la por que pot haver-hi és que no passi, o sigui, no sigui un altre cas Munir. És a dir, que tu dones protagonisme, fas debutar fins i tot. En aquest cas és Sub-21, per tant ja és un cas diferent. Però no dones minuts a un jugador per assegurar la seva presència a la selecció espanyola en un futur i després ja veu el que ha passat amb Munir. Va jugar aquell minut o dos minuts que l'invaliden per jugar amb qualsevol altra selecció, quan possiblement ara, un cop el seu rendiment, si voleu, ha davallat, tranquil·lament podria anar a jugar amb el Marroc i segurament content de fer-ho.
Avui, de fet, ha parlat d'Ansu Fati, i ho deia Francis Hernández, el seleccionador nacional espanyol, el català Robert Moreno, i deia que sí, que, escolta, portes obertes, no?
Estava a la prellista, de fet, per la convocatòria de l'absoluta, per aquesta finestra internacional, i Robert Moreno ho ha explicat amb tota naturalitat, que si estava a la prellista és que pot comptar amb ell per l'absoluta, per tant, és probable que es pugui veure Ansu Fati a l'Eurocopa del 2020.
Me gusta que Ansu Fati esté ahí. Nosotros lo teníamos en la prelista también. Es un jugador que creo que con el que no podemos obviar que ha roto un poco la barrera de las edades que hay que respetar. Y ante esa baja, a Luis de la Fuente, que me alegra que a él también le guste los jugadores que a mí me gustan, pues ha decidido convocarlo. Nada que decir, ojalá pueda ayudar a la Sub-21 a ganar el siguiente compromiso, que será importante para la clasificación. No hay nada descartable, y menos cuando me hablas del próximo verano. ¿Sabes lo rápido que va esto del fútbol? Va rapidísimo. Sería tonto por mi parte decir, pero para Ansu Fati, para cualquier jugador, un jugador que no haya venido hasta ahora y de repente empieza con su equipo, y además en el caso de Ansu Fati, con un equipo como el Barça, a marcar goles y a despuntar, ¿por qué vamos a renunciar a tener un jugador de alto nivel con nosotros?
Doncs no hi renunciarà. Avui Ansu Fati ja ha convocat amb la selecció Sub-21. Ja sabem que ha arribat i que aquesta hora era l'habitació, no sabem si dormim, però com a mínim descansant.
Ahir va anar a dormir tard, que va anar al circ.
Exacte, és veritat.
Sí, circ.
Avui a dormir aviat.
Home, més té 16 anys, vull dir que tampoc no...
Va anar amb els pares, el circ.
Va, no sabem si va anar al circ o què va fer Samuel.
Però sí que sabem que hi ha una bona notícia al seu voltant, perquè...
Esperem que sigui bona.
En principi, és bona, tal com ha avançat el Jordi Grau, el Telenotícies Vespre de TV3, Umtiti a punt per tornar.
Umtiti a punt de tornar? I fa dies que l'esperem. Fa dies que està lesionat, fa dies que no encadena minuts, fa dies que aquell central que havia de ser, doncs gairebé que el relleu de Piqué, o com a mínim el seu company de viatge durant molt temps, no ho és. Lesions, no operacions, cartílag, dit trencat... Vaja, Umtiti ha anat encadenant males notícies, però el Sunyer ens diu que potser tenim bona notícia a la vista. Per què?
Perquè... si tot va com ha d'anar, tal com ha explicat el Grau, estarà disponible pel pròxim partit de Lliga del Barça, dissabte que ve, a la 1 del migdia, al camp de l'Eibar. I això és important perquè per aquest partit Piqué estava sancionat, té targetes, i el Barça tenia l'obligació de fer jugar com a centrals Lenglet i Todibó. Més ben dit, Todibó, Lenglet, perquè Valverde ja va explicar que Todibó no pot jugar en cap més demarcació que de marcador dret perquè d'esquerra no hi ha jugat mai. Umtiti estarà disponible, per tant, tenint en compte també l'absència d'Araujo, que no pot estirar-lo del B, tindrà més opcions Ernesto Valverde per aquest partit contra l'Eibar. Recordem que va lesionar Umtiti amb una fissura al segon metatarsià del peu dret, es va fer aquesta lesió amb la selecció francesa, havia anat convocat als tres primers partits de Lliga sense jugar i des de la lesió, evidentment, no ha anat ni convocat, per tant, no ha tingut minuts.
Hem fet números amb Umtiti, ja no d'aquesta temporada, que us els faig ràpid, zero.
Fàcil.
Però sí els de la temporada passada, des que comencen els problemes greus i des que decideix no operar-se.
Perquè aquí hi ha un element de debat interessant. Umtiti la temporada passada va reconèixer, recordeu, que va forçar per poder disputar el Mundial i proclamar-se campió del món, evidentment, però va forçar. Quan va començar la temporada, Umtiti va jugar de titular els quatre primers partits de Lliga i el primer de Champions contra el PSV. Va jugar la segona part del partit contra el Girona per l'expulsió de Lenglet, aquell famós cop de colze a Pere Pons que va marcar el VAR, i va jugar el partit sencer a Leganés amb derrota del Barça. En aquell moment, després d'aquella derrota a Leganés, es produeix el primer diagnòstic de la seva lesió al cartílag del genoll esquerre. Reapareix el Wanda, que és aquest partit que indiquem aquí amb Lliga abans segona lesió. És aquell empat a un al camp de l'Atlètic de Madrid en què juga els 90 minuts. Però... després torna a recaure d'aquestes molèsties o d'aquesta lesió al cartílag del genoll esquerre, torna a parar i no reapareix fins la jornada 25 en el 2-4 al camp del Sevilla.
Això
era el febrer, a finals de febrer del 2019. Des d'aleshores i fins a final de temporada, Umtiti juga només partits de Lliga i fixeu-vos que excepte el del Sevilla, i si voleu una mica el del Villarreal, més aviat de perfil baix. Rayo a casa, Villarreal a casa, Osca a fora... Alavés a fora, Celta a fora i Getafe a casa. Aquests dos últims, a més, amb el Barça ja campió i mai jugant dos partits seguits.
I els anteriors, Rayo, Oscar. Villarreal, Osca i Alavés, el Barça no era campió, però estaves ja dient quin dia serà campió.
Clar, el debat és si aquest és el rol que també li espera Umtiti a partir d'ara. És a dir, si pot jugar, però només se'l pot utilitzar en determinats partits per tal com té aquest genoll que no es vol operar.
Preguntàvem el paper de Rakitic l'altre dia, quin és el paper d'Umtiti, vist que comença la temporada, es lesiona, i quan és una cosa és una altra.
Doncs el paper d'Umtiti, si el respecte a les lesions ja està entonat físicament, és el de substituir, donar descans a Piqué, bueno, potser menys a Piqué, però sobretot a Lenglet, perquè quan es va lesionar Umtiti, ara ho vèiem a principis de la temporada anterior, vam descobrir que el senyor Lenglet doncs, no només podia donar rendiment immediat, sinó que s'entenia a la perfecció amb Piqué i fins al punt d'acabar sent doncs, un dels grans centrals i dels noms destacats de la Lliga. I per això també has anat convocat amb la selecció francesa, cosa que no havia fet mai abans. Per tant, Umtiti, jo diria que a dia d'avui paper residual. Si sumem aquests partits que hem vist en pantalla, jo m'atreviria a dir, potser l'Àlex té millor memòria que jo, que no n'hi ha cap de rodó. És a dir, ja no només és la derrota a Leganés, que és veritat que és bastant feixuga, i l'empat al Wanda, sinó que la resta de partits, inclús pel perfil baix, no recordo jo un partit netament bo d'Umtiti, ni abans ni després de la lesió. Per tant, si pot tenir minuts, veurem, si es recupera contra l'Eibar, doncs serà el moment també d'exigir no només que pugui suplir tant a Piqué com a Lenglet, sinó que pugui tornar, com a mínim, gradualment al nivell d'abans, que això és realment el preocupant, saber si ho podrà fer.
Ara mateix és evident que no té un lloc entre els centrals titulars. Ara, si recuperés la seva millor versió i tornés a estar al 100%...
Però no la pot recuperar, si no supera, no?
Semblava que sí. Semblava que havia fet...
Ell creu que sí.
Sí.
Clar.
No, no, i... O sigui, va haver reunions i deien que bueno, s'havia afinat molt, no? Això ho vam veure tots, que s'havia afinat molt, que havia treballat molt la musculatura de les cames perquè li pogués aguantar aquest genoll, i semblava que podria arribar que sí. Però, no, i des de la renovació, no sé si és casualitats o no...
Si no, jo què?
Sí, sí, sí.
El genoll és seu i ell és qui ha de creure més que ningú, no? Però si fem cas de tots els discursos mèdics que hem sentit durant tot aquest temps...
És seu, però el té llogat, eh?
Exacte. Tothom ens diu que és una lesió molt, molt mal parida i que és molt difícil de recuperar, la del genoll. Ara surt una lesió al peu, però ara la que ens preocupa, o la que preocupa sobretot al Barça, és la del genoll. El tot costes explicava, no recordo qui, per sumar aquestes estadístiques que deia en Jordi, que d'aquests partits que ha jugat en l'últim any no n'hi ha mai dos de seguits.
Sí,
no,
ja ho dèiem.
Tots saltejats.
Per mi és molt, 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 molt incerta la situació amb el genoll d'un dit. Jo crec que la millor versió del francès és molt difícil de tornar a veure.
Sí,
Setmana que ve, que ens acostarem al partit, veurem si rep l'alta, si està a punt, també, i si, mira, si ha de ser titular.
Ara que parlàvem d'Andorra, recordeu que aquella Andorra-França, un tití no el juga, és a dir, el disculpen, perquè la gespa artificial de l'Estadi Nacional d'Andorra estava com estava. De fet, avui han jugat l'últim partit sobre aquella gespa, perquè la canviaran, perquè la FIFA ja els ha dit que... nunca mais, és a dir, o canvia la gespa o no juguen més en aquell camp, i se'l va disculpar. Clar, jo pensava en un escenari de partit, si ha de jugar Eibar, si plou, si el camp està pesat,
és un partit
enfangat,
complicat, eh?
És que no és un partit tan fàcil, és a dir, pot estar bé de la lesió al peu, però depèn de les circumstàncies, pel genoll, a mi és un partit que em fa patir una mica.
De centrades n'hi haurà 50, a Ipurua, per treure per dalt.
Tenim el Dalmas amb holograma, com sempre, preparat ja la clau, de seguida anem a preguntar-li al Dalmas, però abans, atenció, servei de documentació del Club de la Mitjanit, el comparteixen Bernat Coll i Ramonet Font. Dades de 2013. Andorra, quin creieu que va ser el trio de noms més posat? 3.
Marc.
Meritxell.
Jordi.
Són noms de
nen.
Noms de nen.
Jordi.
Pau.
Jordi, Pau, Marc.
I Roger.
Número 3, Jan. Número 2, Enric. Perdó, Eric. Jo dic Enric.
Canvia una mica.
Eric. I número 1, Marc. Però això és 2013.
Ah, ha baixat.
2015, Lucas, Nil, Alba i Jana, els noms més posats, el 2015, Lucas, Nil i Martí, de nen, i el 2016, Dylan, va ser el nom més posat a Andorra.
Mira que sabrem qui farà els gols d'aquí 15 anys.
Dylan. De 634 nens, Dylan va ser el més posat el 2016.
Hi ha alguna sèrie o alguna cosa...
Bueno, hi havia, però...
Els anys 90. No, vull dir ara, vull dir ara.
No es diu Dylan, el fill de Víctor Valdés?
Sí, correcte.
Però la Valdés és per Bob Dylan, crec.
Doncs igual aquests Dylans...
També són per...
Hi ha algun... Espera, 2018, Martí i Iker.
Veus?
Iker. Doncs no és el millor any de Casillas, eh?
No hi ha una línia argumental clara, eh? Amb els noms d'Andorra.
Ens interessen els vostres noms andorrans. Jo tinc l'Àlex Dalmas a la banqueta, li preguntaré per què es diu Àlex.
La clau del mas.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, Francesc.
T'ho posaré fàcil, començaré jo. A mi em van posar Francesc per tenir un avi.
Ah, sí?
Un avi? No, un avi no. Un avi dels meus pares, la meva mare, que es deia... De fet, Camilo li deien, però Francesc. Tu per què et dius Àlex, ho saps?
No ho sé, aleatòriament, és a dir...
Home, aleatòriament tampoc. Van agafar la rueta de la fortuna i van...
Gairebé. Sí que tenien molt clar que no volien repetir noms, i amb la qual cosa van anar a buscar algun.
Home,
que no
sí,
es posava
tenir,
massa.
Anava a dir, tenir dos fills amb el mateix nom seria incòmode.
Seria complicat.
Tu que has estat pare últimament, com els has triat, els noms? Per tradició? Per...
No, un el vaig triar jo, i en el segon, a la segona, diguéssim que no he tingut res a dir.
Es poden dir els noms o no?
Sí, el primer es diu Arnal.
Arnal.
Arnal, acabat amb L, sí. A més, hi havia un ex...
Arnal Llibert, sí. Però no és per ell.
No, no és per ell, però vaja, l'havia sentit, havia jugat molt contra ell i m'agradava. I la nena es diu Gala, i aquí sí que
Gala.
Està.
Gala, oi, quin nom, mena, m'agrada molt.
La meva dona que ha triat i no... Només he pogut opinar aquí.
I vas opinar favorablement?
Sí, sí, sí.
Molt bé, Gala, doncs saludem aquí els fills d'Àlex Dalmas. A veure, va, avui que no hi ha lliga, ens oblidem una mica de la clau i dels conceptes habituals, sí. I anem a col·locar una mica allò, passar revista, una mica d'examen, de coses que ja estan bé i que s'han de mantenir, i coses que...
Correcte.
No, i ho fem a través d'emojis.
Sí.
Ets molt d'emojis, envies molts emojis.
Sí, n'envio.
M'envies més notes de veu, ets més de notes de veu que d'emoji.
També ho soc, sí.
Però... Home, però... sí, clar, ja fa temps que ens coneixem. Va, a veure, per què comencem? Comencem potser pel que cal, per les coses que ja estan bé?
Sí, coses a destacar, diguéssim, a subratllar. Posarem primer l'emoticona i a veure si saps per on va la cosa.
A veure, comencem amb una emoticona de banderes.
Sí.
El Brasil... I Holanda, deu ser això, no?
Sí.
O sigui, De Jong i Artur.
Molt bé, molt bé.
Soc un artista.
És que... Després ja s'hi ha complicat,
I no, tinc, no, no, he,
no,
he...
no ho has vist, ho sabem.
Putinejat.
Comences bé, s'hi ha complicat. La reformulació del mig al camp. Jo crec que és la millor notícia del Barça, l'única cosa tàctica que ha canviat aquest equip. Diguéssim, si algun segell havia volgut posar o havia posat Valverde en el Barça, era aquella convivència propera i innegociable entre Busquets i Rakitic, recordem. Doncs sembla que això ha passat pàgina i ara el Barça ha passat del Busquets, Rakitic més un tercer acompanyant al De Jong, Artur més un tercer acompanyant. Això no vol dir que Busquets...
Un canvi fort, això, eh?
És un canvi fort. Això no vol dir que Busquets i Rakitic estiguin eliminats de les alineacions, però sí que sembla...
Home, Rakitic una mica.
Sí, una mica. Però sí que sembla que aquests dos innegociables passaran per De Jong, per Artur, i el tercer doncs, serà una mica aleatori, anirà canviant aquí. Què ha provocat això? Que el Barça passi de ser al mig del camp una espècie de rectangle, perquè la convivència entre Busquets i Rakitic, com veiem ara a les imatges, doncs era més aviat paral·lela, en una espècie de doble pivot, a ser un triangle més pur. I això li resta una mica de fiabilitat, sobretot a la distància entre línies, perquè Rakitic cobria molt bé aquesta zona, però sí que li dona molta creativitat i presència a l'àrea. Possiblement aquesta és una de les raons per la qual el Barça... té 12 golejadors diferents, i per tant és l'equip amb més varietat, no només de la Lliga, sinó d'Europa.
Bé, això és un emoji de satisfacció, de canvi, de cosa que funciona. Vinga, un altre, va, posa'm a prova.
Vinga. A veure que el veiem. Un dia es complica, eh?
Puny tancat de força.
Bé, podríem dir que va per aquí. Mira, hem posat aquest per dir l'increment de valentia de Valverde en les seves decisions,
sí.
I per tant les alternatives.
Ah, va bastant bé.
Perquè Valverde és indubtable que ha pujat no un graó, sinó dos graons. La valentia...
T'agrada el nou Valverde?
Sí, en les alineacions, perquè d'entrada està fent una cosa que no havia fet fins a dia d'avui, que és apostar molt pels joves. L'aposta per Ansu Fati, que ara era tema de conversa aquí a la taula, també el de Carles Pérez, i ha fet una altra cosa que no havia fet. I és no reconvertir, és a dir, a partir de... El Valverde del passat, quan havia tingut una baixa, havia reconvertit a un futbolista de pes dintre de la plantilla en lloc de posar algú de la posició. Doncs bé, hem vist que aquest any no ho ha fet. L'altre dia va entrar Antó Divó, però és que també el dia que va entrar Carles Pérez com a titular s'havia parlat molt durant la setmana si possiblement Sergi Roberto podia entrar a fer aquest 4-4-2, doncs no ho va fer. I això, al final, jo sóc dels que crec que això al final té premi, i crec que el premi el Barça l'està començant a veure amb aquestes alternatives, perquè si analitzem, a dia d'avui, el Barça té unes alternatives que a inici de temporada no tenia, i vaig a Ansu, vaig a Carles Pérez, vaig a Todibo. Per tant, això jo crec que és una cosa a mantenir, una cosa que aplaudir de Valverde, veurem si ho manté durant la temporada, però crec que és una cosa que, com et dic, té premi.
La força de Valverde, sí. Aquesta nova empenta. Vinga, una cosa més bona?
Una cosa més bona, vinga.
A veure, a veure si encerto.
Aquesta pots encertar.
La Diana, l'encert.
Molt bé. Aquesta era... Ho fas bé, per això. Però era fàcil, però escolta, estàs
doncs no, encertant. Doncs no rebaixis els encerts.
Estàs encertant. Autoritat a les àrees, sí, perquè el Barça, sigui per la pretemporada, sigui perquè no ha tingut prou a Messi, sigui per aquest prova errada que està provant Valverde, és evident que no està en plenitud futbolística. Hem vist molt poc del Barça, no l'hem vist bé, i si l'hem vist ha estat... a casa i molt pocs moments.
Sí.
Per tant, el principal mèrit ha estat sobreviure, perquè segon a la Lliga, dos punts al Madrid, i a la classificació de la Champions la té molt ben encarada. I ho ha estat a través d'aquest encert, d'aquesta autoritat a les dues àrees. D'entrada, atacant, perquè el Barça té un percentatge brutal, un percentatge d'encert a porteria d'un 28,1%.
Això si és molt?
Això és moltíssim. Mireu, per la gent que ens estigui mirant per la televisió, això són unes dades opta. El Barça té 28,1 d'encert. Fixeu-vos que els principals rivals en Lliga, com són el Madrid i l'Atlètic, en tenen 14,3 i 10%. Per tant, el Barça li treu un 10 o més d'un 10% a qualsevol dels dos.
Doble.
Sí, el doble. Per tant, és una brutalitat.
Gairebé... Clar, però vol dir que el Madrid i l'Atlètic no encerten gaire o que el Barça encerta molt?
Que el Barça encerta molt.
És a dir, la dada normal seria la del Madrid.
Sobre el 15%, la del Madrid, val. Sí. És a dir, hem de pensar que el Barça gairebé un de cada tres xuts, no portaria, un de cada tres xuts és gol. Això és una brutalitat. És tan brutal que és gairebé impossible que es mantingui durant tot l'any. Per tant, el joc del Barça haurà d'anar pujant.
Si es manté, el Barça fa el triplet.
Si es manté, fa el triplet, segur. Perquè, a més, no li hem de sumar només això, sinó que la porteria, que és Ter Stegen, que va de recital en recital, 18 aturades, està salvant gols cada partit.
Fantàstic.
Per tant, això, si es manté, fa triplet. Però seria convenient que el Barça pugés al joc, perquè el normal, com et dic, és anar baixant aquí.
Bé, això són tres coses que s'han de mantenir, que estan bé, i ara ja n'hi ha, que també tres?
També tres, sí.
Que, home, doncs que ens hauríem d'espavilar una miqueta. A veure, sí. Va, comencem. Primera.
El primer, vinga, a veure si l'encertes, aquesta.
El múscul. El múscul, això, què és? Les lesions?
Bueno, podria ser, perquè també el Barça ha tingut problemes aquí, però no, és la pressió.
Ah.
Si hi ha alguna cosa que el Barça li està fallant són els números defensius, que s'ha encaixat 11 gols en 10 partits, i sobretot tots pengen, o la majoria pengen, de la pressió. El Barça s'està estructurant, quan hi ha Messi al camp, en 4-4-2 en replegament, com veiem a les imatges la gent que ens veu per la televisió, i en 4-1-4-1 quan no hi ha Messi, és a dir, quan juguen Suárez i Messi queden alliberats a dalt, quan no és així, queda només alliberat Suárez o Griezmann, si juga davanter centre, i és un del mig del camp qui salta pressió. Què passa? Que amb aquests salts el Barça no està acabant de trobar ni el timing, ni la coordinació, ni el moment de saltar, és a dir, no té massa clar a on, quan comença la pressió, on comença. I això fa que l'equip s'assembli, això ho hem vist molts partits, i on estan fent molt mal els rivals és precisament aquesta distància entre línies que s'està creant entre el mig del camp i la defensa. Tant és així que 5 dels 11 gols que han deixat a l'equip tenen relació directa o indirecta aquí, perquè acaben amb una passada filtrada des d'aquesta zona o amb un xut des d'aquesta zona. Per tant, seria convenient que el Barça s'ajustés aquí perquè ho està notant molt.
Cal millorar la pressió, primer element, segon element. Vinga, som-hi.
La passada predesplegament.
Clar, aquí era impossible que tu encertés.
Sí, però no? M'he avançat,
m'has posat aquí un emoji de perill. Com
has dit, va ràpid, home, però a més m'he avançat.
Emoji de perill, és impossible que et digui la passada predesplegament.
Vinga, li hem posat aquest nom. A veure, és una passada que tots els futbolistes o els que hem jugat, els entrenadors tenen molt... insisteixen molt aquí. És aquella passada crítica que hi ha just en el moment de la transició defensa-atac, aquella primera passada, primera, segona passada que fas. El Barça està tenint problemes també aquí, i 3 dels 11 gols que deia, abans dèiem 5, doncs ara són 3 d'aquests 11 gols, venen aquí, i penso, aquí estem veient imatges del dia del Betis, on es veu clarament aquesta primera passada que perd l'equip, i l'equip està desplegat, per tant és més dèbil, i el rival pot anar a porteria més fàcil. També penso en el camp del Granada, en aquella primera passada errada de Júnior. Per tant, el Barça també...
Ha d'estar més atent, aquí.
Sí, si controla aquella i aquesta, pràcticament, doncs, no encaixa.
I a veure, l'últim, a veure si l'encerto, l'últim.
Vinga,
a veure, va, posa'm l'últim. Ara ens el posen. Ara s'ha penjat la màquina d'emojis.
S'ha penjat.
Mira, sí,
ja el tens,
sí,
ja el tens. Ja el
tinc. Les bitlles. Mira, ja, l'atac posicional.
Ha sortit ja avançat.
No va bé la màquina.
Doncs l'atac posicional, sí, perquè el Barça... Atac posicional, quan els partits...
Tu pretenies que amb unes bitlles jo et digués l'atac posicional.
Home, ets molt bo, has demostrat ser molt bo al principi, eh? Per tant, hem anat pujant...
Tant la pilota no me la facis. Va, tira, tira.
Atac posicional, quan el partit està tancat, eh? Sabem que quan el Barça marca el primer gol o primer i segon gol, doncs ja és una altra història, però quan està tancat li està costant, perquè si bé és cert que el Barça és el màxim golejador de la Lliga amb 20 gols, no és el que més xuta. Xuta 12,1 vegades per partit, i és el 6è la Lliga. Què vol dir això? Que està tenint molta contundència, però per altra part, que és el punt que dèiem, li està costant crear. El Barça ha de millorar això, sobretot quan va contra marcador, amb marcador desfavorable. Li està costant circular ràpid i li està costant molt a l'1 contra 1, sobretot quan no hi ha Messi. Per exemple, la primera part del Granada, que el Granada marca ràpid, només es fan 2 1 contra 1 dels davanters del Barça i cap dels dos és exitós. Per tant, aquest atac posicional jo crec que el Barça l'ha de millorar, estic segur que ho farà, però l'ha de millorar perquè, si no, un partit tancat està patint.
Bé, segur que tothom ha pres nota a casa, ja ho té molt clar. Àlex Dalmas, la setmana que ve hi ha prèvia d'un Eibar-Barça.
Correcte.
Estarem a 12, és a la 1, no?
A la 1, sí.
Estarem a 12 hores del partit.
Sí, sí.
Gràcies. Torno a taula ràpidament abans de fer una pausa amb... Un apunt, però un apunt important, perquè ara parlem del mig del camp del Barça, sí. Sunyer, i sembla que aquí és on l'hivern sí que hi haurà una mica de moviment, eh?
Si més no, des de l'àrea esportiva del club es dona com a factible, com a possible que hi hagi sortides a la plantilla al mercat d'hivern, i evidentment la posició on hi ha més overbooking és al mig del camp. Ara mateix el Barça té 7 jugadors a la plantilla del primer equip per aquestes 3 posicions del mig del camp que també disseccionava l'Àlex Dalmas, jugadors que són Rakitic, Busquets, Artur Alanyà, Sergi Roberto, Frenkie de Jong i Arturo Vidal. Un per un, Busquets, tot i la seva intermitència en aquest inici de temporada, Artur i de Jong, que són els tres jugadors que tenen més minuts fins ara, aquests els eliminem de la llista. Sergi Roberto, evidentment, també, per la seva polivalència, perquè a més pot jugar com a lateral dret, és un comodí important per Valverde. Arturo Vidal podria estar a la llista, però... Igual que la temporada passada, com ja vam veure també aquí al Club de la Mitjanit, ara està començant a accelerar, està començant a ser un jugador important per Ernesto Valverde, per tant, també per l'entrenador l'ha destacat, el descartem de la llista. Només queden dos jugadors, Alanyà i Rakitic. És cert que Alanyà només ha jugat els 45 minuts inicials de Sant Mamés, no ha jugat més, però estem parlant d'un jugador de 21 anys que encara pot tenir un recorregut al Barça, i finalment... Ivan Rakitic, 187 minuts en el que portem de temporada, només una titularitat, la derrota a Granada. A més, aquesta setmana s'ha queixat de la seva situació a un diari del seu país, malgrat que des del seu entorn s'indicava que, donant que estava molest amb la seva situació, preferia no fer-se gaire present als mitjans, ha estat tot el contrari. I avui, fins a 3 mitjans italians, Tutto Sport, La Rai i Mediaset, amb algun d'ells hem pogut parlar amb els seus periodistes, han tornat a insistir que l'Inter és al darrere de Rakitic per incorporar-lo al mercat d'hivern. Recordem que en aquest mateix programa, el 4 de setembre, el Ramon Salmurri ja va explicar que Rakitic s'havia entès amb l'Inter i amb la Juventus en termes d'un hipotètic futur contracte, però que només va ser la Juventus qui va fer el pas de negociar amb el Barça i, a més, amb una oferta d'intercanvi de jugadors molt desproporcionada, perquè la Juventus volia col·locar Emre Can, a qui no el volien per res, i el Barça ho va rebutjar.
Bé, si l'Inter vol Rakitic, el primer que haurà de fer serà portar pasta, que és el que no va fer a l'estiu. Pausa! Pausa, i ara venim. Atenció al que venim, eh? Perquè després de la pausa, doncs, per exemple, el Xavi Salvatella. Hem de fer també el Ciro, sí, home, sí. El Ciro, que tenim declaracions explosives de Roberto Carlos d'ahir, que vull que me les comenti. Vindrà també el Xavier Salvatella i el Jordi de Mas, que avui té una estelada penjada a la pista dels Warriors. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el...
48.632, 48632, de la sèrie 46046.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Cada vegada que l'Antonio ve a BMW Service, pren el seu cafè amb 3 cullerades i mitja de sucre, mai 4. Llet de soja a temperatura ambient i 1,3 centímetres d'escuma. A BMW Service et coneixem tan bé a tu com al teu BMW i el cuidem com ningú en el manteniment i servei postvenda.
Vine a Motor Múnich, el teu taller autoritzat a Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. Torna al Saló del Caravaning i a Volkswagen estem més preparats que mai. Vine a l'estand Volkswagen del 12 al 20 d'octubre i descobreix les últimes novetats. L'esperat llançament del nou Gran Califòrnia i també en exclusiva el California Outdoor. Una edició limitada amb un equipament únic de la que només se'n faran 100 unitats. No t'ho perdis, t'hi esperem. Oh, oh, oh. Hey, hey.
de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
10 minuts per les 12, li dic al Xavier Salvatella que vingui, sisplau.
Què tal, amics? Bona nit.
Molt bé.
Bona nit.
Arriba amb energia. Home, clar, me faltaria. En canvi d'entrenador, com per no tenir energia. Xavier Salvatella, bona nit.
Noves energies, estic d'acord.
Sí, s'ha notat ja una mica en l'ànim dels pericos que, mira, això pinta diferent.
El futbol té aquestes coses. A la que es canvia l'entrenador sembla que es canvia el món, no? I segueixen a dir els mateixos jugadors, seguim tenint els mateixos punts a la classificació, però sembla, com a mínim, que s'obren noves esperances de que les coses vagin millor.
En àmbits pericos, aquesta setmana ha estat com més alegre?
Sí, perquè vens d'una dinàmica molt queixosa, de tothom molt enfadat, és normal, cada dos per tres perdíem partits en Lliga, i llavors l'afició també això li va castigant l'ànim, no?, òbviament. I, per tant, bueno, fer un canvi d'aquests doncs sempre neteja l'ambient, això no pot passar-ne d'altre, és obvi.
Abans d'ahir, o ahir, va ser el comiat definitiu de Gallego amb una carta, què et va semblar? T'ha agradat com ha marxat David Gallego al club?
El David, que és un home de caràcter, que és un home inclús amb un cert pronto, crec que ha fet una carta que el defineix molt més com a persona. O sigui, el defineix al seu fons, ja només com a professional, sinó com a persona. Em sembla que tot el contingut, tot el redactat sencer, és impecable, és un exemple perfecte de que qualsevol professional, no només la gent del món del futbol, sinó qualsevol professional en qualsevol sector i en qualsevol àmbit, hauria de marxar dels llocs. Tots canviem de feina, tots ens canviem de rols professionals. Crec que l'exemple del David en aquest sentit és bo i, bé, no arregla massa tot el que s'ha produït perquè ell acabi marxant tan precipitadament després d'assumir la banqueta del primer equip, però, com a mínim, ens deixa un millor regust de boca per dir que, bueno, que al final sempre serà un dels nostres i que ha marxat dient que això és cada seva i que sent el club com el primer dia, no? I això és important.
Això és el que, evidentment, ha de fer David Gallego. Tu creus que si ell fos sincer hauria dit tot això?
Sí, jo crec que hi ha bona part de sinceritat.
No creus que marxa un punt dolgut amb com l'han deixat sol o amb com...
Indiscutiblement segur que el David...
Se l'ha tractat.
El David porta quelcom d'això que tu dius, Francesc, per dins. És obvi. I ho hem parlat en aquesta casa. Crec que el David... hi havia alguns articles en premsa que crec que ho definien bé. Crec que el sentiment més clar que ell ha sentit és el de la solitud. Hi ha hagut... ha estat bastant... sol com a entrenador, sobretot per afrontar els moments més difícils quan els resultats en Lliga no han arribat, i crec que això el professional s'ho emporta. Però també, el que dèiem, ser capaç de l'hora de despedir-te de l'afició, d'acomiadar-te de la teva gent, i per què no, del l'èlit de moment del futbol com a tal, crec que és molt significatiu que una persona com David firmi aquesta carta que ha firmat.
La Lliga encara ens queda una mica lluny, queda una setmana, però de qui esperes més, ara? Dels joves o dels veterans? Qui ha de solucionar la paperet?
Clar, això ara ho comentàvem amb el mestre del Mas. Jo crec que hi ha una dicotomia bastant complicada que Machín haurà de saber resoldre. Crec que el sistema de Machín respon molt més a la tipologia de jugadors de la gent jove, de la canalla. Per exemple, els tres jugadors de l'Espanyol que ara, aquest cap de setmana, aquesta setmana sencera, han anat amb la sub-21 espanyola. Aquests jugadors... que van box to box pel carril, tant d'una banda com l'altra, des de Pipa fins a Pedrosa, el propi Gómez, Víctor Gómez del filial, i per què no, aquestes posicions intermitges de mig-centros, més aviat pivots constructius, en el cas de Pol Lozano, i per què no la consolidació de Marc Roca. Crec que és, en aquest sentit, l'hora dels joves, la situació a la taula i la situació d'inici de temporada no convida a donar precisament la confiança en els joves, però crec que Machín, si és valent, segurament ho farà. I aquí s'ha de veure també, si acaba produint-se això que explico, com els veterans han de saber ser veterans, potser no disposar de tants minuts, però fer el que millor fa un jugador veterà, un capità, que és fer vestuari, que és agrupar el grup perquè surti de la situació en la que s'han posat solets, també s'ha de dir, i treguin la situació per alegria de l'afició, que ens ho mereixem, crec.
Marc Roca, del sector dels joves, explicava així aquest canvi a la banqueta, Gallego i ara Machín.
Penso que no hi ha culpables, que tots som responsables de la situació a la qual s'ha arribat. Jo amb el David li estic molt agraït per tot el que m'ha ensenyat i per tot el que ens ha ensenyat durant tots aquests anys. Està clar que han sortit les coses com volien, però sí que també està clar, doncs, el treball que porta fent i que ha fet durant tots aquests anys, que és molt bo, és molt positiu pel club i bueno, una pena. penso que puc recuperar la meva millor versió, penso que la recuperaré, és el meu objectiu. És un míster amb les idees molt clares, vol un equip vertical, un equip competitiu, de duels intens, que sigui molt, molt agressiu a les dues àrees, i bueno, segur que ens anirà molt bé.
Tenim una setmana per preparar i veure com jugarà Machín el seu debut. Però abans d'acomiadar-te, dimarts, caurà la sentència per tot el que va passar fa dos anys, no? L'octubre i, vaja, i dies anteriors. Incomoda, creus, a l'Espanyol tot el que pugui passar i tota aquesta qüestió? Incomoda una mica a l'Espanyol com a institució, eh?
Jo vaig viure com a director de comunicació de la casa fa dos anys a l'1 d'octubre. A més, els perigos tenim aquesta especial capacitat per estar en el moment just, en el lloc oportú. El dia 1 d'octubre del 2017 estàvem ni més ni menys que al Bernabéu. Vam jugar un partit al Bernabéu de Lliga. No he vist mai una instal·lació amb tantes banderes espanyoles juntes com aquell dia en el Bernabéu. Era acció-reacció, no?
És una jornada que ha quedat molt oblidada. Sí. El Barça va guanyar, el Madrid, sí. L'Espanyol va perdre, però ja quasi bé que no la recordem.
Sí, però per l'experiència de la gestió d'aquell moment, jo crec que venen dies segur complicats pel país del punt de vista sociopolític. L'Espanyol en aquell moment i sempre hem defensat la capacitat de ser un agent, ser una entitat representativa del país i, per tant, implicar-nos en que es visqui el millor possible en aquest país i, per tant, també que es busqui solucions, en aquest cas polítiques, a un problema polític, però alhora també hem estat capaços sempre de no ferir mai la sensibilitat de qualsevol dels nostres socis. Perquè en l'Espanyol, com en qualsevol altre club, també el Barça i a tots els clubs del país, hi ha gent que pensa d'una manera, gent que pensa d'una altra i gent que pensa de la del mig.
Però hi haurà socis que esperaran que l'Espanyol digui alguna cosa si cau una sentència.
És que jo crec, el que et deia, Francesc, jo crec que l'Espanyol ha de poder dir el que sigui, assumir el rol d'entitat de referència en el país, però alhora sempre, sempre defensar el politicisme que hem tingut sempre.
O sigui, clar,
l'Espanyol no ha tingut mai un posicionament polític i el dia que el tinguem deixarem de ser el que som.
Però davant d'una sentència, ara estic anant una mica més enllà, però el que la gent creu que pot passar, que és que caigui una sentència contundent, alguna cosa has de dir? És a dir, has d'estar o diguem-ne que dir que la sentència ja està bé i que això es queda aquí, que no entrem, o posar-te en el paper dels sentenciats.
No.
No? És a dir, com
has de mantenir el que vam fer fa dos anys, que és fer una crida pública com a entitat de referència del país, per demanar, sisplau, a tota aquella gent que pot solucionar aquests problemes, que s'hi posi i ho faci. No és el paper dels clubs esportius ni dels seus dirigents intercedir en la vida política del país. Perquè, si no, estaríem perdent la naturalesa del que és un club esportiu.
Però no és intercedir, és posicionar-se.
És que no cal posicionar-se. Per què posicionar-se quan tenim la certesa absoluta que en qualsevol club esportiu del país hi ha gent, insisteixo, que pensa d'una manera i d'una altra. I és molt perillós, això. Perquè la mínima que tu creguis que t'estàs posicionant, això que deies tu, cap a un costat o cap a l'altre, no del tot, només una miqueta, estaràs ferint la sensibilitat de molta altra gent. I són també la teva gent, de tot tipus. Això a l'Espanyol jo crec que hem pogut ser víctimes en la història de no haver-nos posicionat mai explícitament en la vessant político-social. Ara que van mal dades, i em sap un greu terrible pel país, com a ciutadà, com a català, em sap un greu terrible que tinguem la situació i segurament el que vindrà en les pròximes setmanes, però l'Espanyol, objectivament, en pot sortir beneficiat per ratificar, precisament, que nosaltres hem sigut sempre només un club de futbol. Hi ha altres institucions que, segurament, s'han beneficiat, precisament, de tenir posicionaments més clars, potser no més clars, però implícits. No? Crec que tindrà més problemes a defensar certa neutralitat davant situacions molt complicades, político-socials, que poden esdevenir en els propers dies. Si l'Espanyol és capaç, com crec que serà, de mantenir la línia que ha mantingut sempre i que a vegades potser en la història ens ha servit per perdre adeptes, per no tenir tanta rellevància social ni dimensió en la vida pública del nostre país, ara crec que és el moment precisament de treure pit de ser allò que hem estat sempre. I és la manera de resoldre el que segurament vindrà, que és una situació molt complicada per totes les institucions del país. Aquí demanaran que es mulli uns i altres, des dels clubs esportius fins a les cambres de comerç, passant per les sectorials professionals, tothom s'haurà de mullar, tothom haurà de decidir. Crec que l'Espanyol, tenint l'experiència de fa dos anys, quan malauradament aquest país va viure situacions molt complicades, i està més i menys que el Bernabéu, nosaltres, i crec que ho vam resoldre bé. Estic segur que el club, si segueix per aquest camí, i estic segur que ho farà, encertarà.
Veurem què passa, si és dilluns, si és dimarts, o quan és que surt la sentència i què fan els clubs, que segur que tots, d'una manera o una altra, estaran afectats. De fet, avui la Federació Catalana ha suspès la gala de les estrelles.
Sí, que a més s'havia de televisar en directe per Esport 3, conscients que l'atenció informativa del dia anirà per altres camins que no seran segurament el futbolístic, doncs s'ha preferit suspendre aquesta gala.
Això explica moltes coses del que us acabo d'intentar relatar. O sigui, el fet que la Federació Catalana del País del Futbol, el màxim representant del país des del punt de vista futbolístic, decideixi això quan és la gran festa, la festa major d'això, implica que segurament...
Sí, jo crec que, Xavi, que és per una qüestió de repercussió.
No, absolutament,
dir,
absolutament.
Hi ha
esponsors vinculats...
No, la Federació Catalana part, no celebrant clar, un dia...
Absolutament, absolutament d'acord.
I de logística, i de...
Vaja, absolutament d'acord.
Gràcies, Xavi, però espera, que vaig a Madrid, que és on passarà tot això dilluns, perquè tenim el Ciro López parlant més de festes i de vinito i cervecita que altres coses. Ciro López, bona nit.
Bona nit. Jo pensava que igual m'envies allà enviat especial.
Home, el Ciro d'enviat especial al Tribunal, ja al Tribunal Suprem. No sé si tenim el so gaire bo, eh, Ciro? No sé si el jutge Marchena ens està sabotejant.
Les orquestes aquelles d'abans. Hola, 1, 2, 3, 2, 3, provant. Què tal? Arribo?
Anem justets. Escolta'm, el teu amic Roberto Carlos s'ha quedat tranquil, no?
Pues té una mica moscatel a la T4, eh? Perquè, clar, és que... Perquè no oblidem que de l'època que parla el Roberto Carlos, el president era el Florentino Pérez i eren els galàctics, no? Home, no ha caigut molt bé que digui el que ha dit el Roberto Carlos dels viatges, del tren, que si s'entrenava per la tarda... Això sembla el Barça de Menorca, que és el Barça del Del Bosque. Perquè jo no recordo tant de que el Del Bosque trenessin per al matí. Sí, el recordo al Menotti, però no al Del Bosque. Al Del Bosque.
Bé,
no ha caigut bé, no ha caigut bé les declaracions de...
Clar, què ha dit Roberto Carlos, si hi ha algun despistat? Doncs ha explicat que va arribar Camacho i els va fer anar allà a les 7 del matí i li van dir, no, a les 7 del matí, res. Camacho va dimitir al cap de poc. Però és que després va venir a Luxemburgo i els va dir, no, la cervesa i el vi fora. I li van dir, no. I va saltar també Luxemburgo. Home, aquest vestidor devia ser complicat, no, Ciro?
Home, aquest vestidor era una festa. O sigui, no oblidis les festes que havia a París. O sigui, que el Ronaldo acabava d'entrenar i muntava una festa a París. Que el Beckham tenia un avió privat per anar-se a Londres i molta gent deia que residia a Londres i que entrenava a Madrid. Sí, la veritat és que l'època de Roberto Carlos i dels Galàctics és per escriure, no un llibre. Jo crec que podien escriure 3 o 4 llibres de les històries del Roberto Carlos, del Ronaldo, del David Beckham, de tots els que componien una mica el Madrid de Galàctics.
Clar, recordem que Roberto Carlos treballa al club ara, eh?
Clar, per això. Ha caigut bé. Hi ha aficionats, que jo he llegit a Twitter i a les redes socials que parlen una mica de que el club tindria que parlar amb Roberto Carlos, i inclús hi ha gent que demana que Roberto Carlos no continuï en la infraestructura del Real, perquè es repeteixo. Això és veritat, que hi ha coses que apunten a l'activitat, perquè repeteixo, ahir estaven les històries de la gent que jugava al Madrid en aquella època, però tampoc és molt agradable conèixer certes anècdotes ara que han passat ja quasi 20 anys.
I no deixen gaire bon lloc a Roberto Carlos, ni a Del Bosque, ni a Camacho, ni a Luxemburgo. Ciro, que no et sentim gaire bé. Ja parlarem, Ciro, ja parlarem la setmana que ve, que hi haurà Lliga, i Roberto Carlos no ens sabotejarà a l'estructura del Madrid, al planter i a Real Madrid Televisió. I abans d'acomiadar-vos, tinc el Solà, que l'any passat era un habitual dels divendres, i aquest any el tenim allà segon, una mica avorrit, i hem dit, va, que no hi ha Lliga Primera... Posa'm el Solà. Mira, se'ns ha posat... Se'ns ha posat... Se'ns ha posat hawaiano. Ara el que jo tinc curiositat és... Quan el teníem a segona...
Mira... El Roberto Carlos també està a casa del Solà.
Quan el teníem a segona abans de pujar, Les connexions amb el solar eren bastant tristes. Hi havia píxel, mal so... Va pujar a primera i tot va correcte. A veure com sona a segona les connexions. Solar, bona nit.
Bona nit, Enrique, què tal?
Doncs ja bastant píxel avui, també, eh?
Clar, perquè sóc de segona. Avui me n'he adonat absolutament que només entro al club de la mitjanit quan no hi ha Lliga de Primera Divisió.
Bé, fins ara així ha estat. Però escolta'm, aquest Girona va fent una mica la viu-viu, però sembla que es comença a encarrilar i demà al migdia ho hem d'acabar de rematar, això, no? Aquesta arrencada bona.
Sí, perquè seria per primera vegada tres victòries consecutives. Recordem que el Girona en porta dues. La setmana passada doncs, va aconseguir dos bons resultats a casa contra el Deportivo, a Montilivi, i sobretot a fora, al camp del Racing de Santander, on el Girona feia molt de temps que no guanyava fora de casa. Ho va aconseguir, són dos resultats molt i molt positius que han situat el Girona ja en zona de promoció d'ascens i sobretot que ha fet canviar com un mitjó la tendència que hi havia. Abans del partit contra el Depor, tot eren crítiques, tot era pessimisme, i ara, després d'aquestes dues victòries, ja sembla que el Girona li hagin de sobrar dos mesos per pujar a primera divisió. Ni una cosa ni l'altra, però sí que després d'haver passat aquest començament de temporada amb un calendari molt complicat, perquè recordem que el Girona, per exemple, s'ha enfrontat als últims cinc equips que han baixat de primera divisió. Juntament amb el Girona van baixar el Rayo i el Losco la temporada passada i ha jugat contra el Depor, contra les Palmes i contra el Màlaga, que van baixar fa dues temporades, és a dir, que ha tingut un començament de Lliga complicat. Això, que ara sembla que se suavitza una mica el calendari, i sobretot doncs, que hi ha hagut una reunió fa dues setmanes entre els jugadors i l'entrenador, doncs, que han decidit jugar d'una manera diferent, que era la que proposava Unzué, i sembla doncs, que els resultats van ben encaminats.
Solà, aquí Salvatella, confessa-ho.
Digues.
Ara que hem fitxat Machín, ets una mica de l'Espanyol, també.
Per cert, no has fet cromos avui, Garriga?
Ha estat bé, Solà, ara estàs bé. Havies de fer cromos de l'Elx, no? Que és el rival.
Per cert, exacte. Per cert, vaig parlar aquesta setmana amb els dos Jordis, amb els ajudants de Machín, i realment els hi vaig desitjar a tots dos molta sort.
Ets un senyor. Amb ells o sí, l'Espanyol?
Amb Jordi Guerrero i Jordi Balcells, que ara són el preparador físic i el segon entrenador de l'Espanyol.
Bé, la seva sort serà la sort de l'Espanyol. Digues.
Cromo, exjugador del Girona i de l'Elx, que també ha jugat amb l'Espanyol.
Que també ha jugat a l'Espanyol. Coromines.
Molt bé, Coromines, Ferran Coromines.
Has vist? Home,
hauríem de fer uns cromos...
Triomfant a la Índia, encara juga.
Encara a la Índia. Encara està jugant.
Que dius, la Lliga Índia, triomfant. Doncs el Solà, que ens ha alegrat la nit del divendres, com feia quan estaven a primera, de tant en tant et anirem trucant. Què et sembla?
Va, no, el que tu diguis, Garriga, ja ho saps.
Ara, si pot ser... Si pot ser... Desendolla l'emule o el que estiguis fent, perquè o sigui, t'has quedat sense banda ampla,
Ah, perquè ara tinc Netflix. Està posant Netflix.
Clar, com que és segona, la dona no et mira. Ara està
amb la sèrie,
Bé, Solà, a guanyar demà contra l'Elx, amb Estuani i tota la colla, a veure si encarem bé aquesta primera volta.
Molt bé, adéu-siau, bona nit.
El Solà, que sempre és divertit anar-hi. Senyors, ho deixem aquí, que ara m'espera l'Arcadi, ve el Jordi de Mas, el Macià, així que ho deixarem aquí. Salvatella, Latio, Rut Vilà, Sunyer, Xuriac, moltes gràcies.
Un plaer.
Una pausa. Una pausa, sí, una pausa, i vinc amb l'Arcadi Libes, ja veureu.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE, empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters. Oferta RC i Banc vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
Ei, mira aquell núvol. Sembla una tortuga.
O un cargol.
Ah, que boniques. Mm.
Tranquil·litat és que només et preocupi mirar el paisatge. La resta és cosa nostra. Vine al teu servei autoritzat SEAT i fes una revisió de seguretat gratuïta. SEAT Contigo. Què necessites avui?
Després del Tot Gira 1500, arriba el programa 1501.
1.500? Esto no lo puede decir cualquiera.
Aquest dissabte, al Tot Gira, seguiment dels partits classificatoris per a l'Eurocopa i el Barça d'en vol a la Champions. I diumenge, tarda de bàsquet amb un dels millors partits de l'ACB, el Barça-València des del Palau Blaugrana. A més, els partits de Lliga de l'Uni Girona contra el Lugo i el Cadí la Seu contra el Perfumeries.
Tot Gira, el cap de setmana és nostre.
Dissabte i diumenge de 4 de la tarda a 9 del vespre.
Volia dedicar un siga-saga per la gent del Tot Gira.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Diu el teòleg Xavier Maloni que vivim una trobada de civilitzacions, de cultures i de religions que evidencien l'existència d'una simultaneïtat d'accessos a l'absolut, a allò que és sagrat. De l'experiència d'allò sagrat en parlarem aquest diumenge a l'ofici de viure, amb Xavier Maloni.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
Conegudíssim, medalla d'or en Jocs Olímpics, ha guanyat de tot. Aquest senyor ha decidit que vol córrer una marató en menys de dues hores.
De fet, ja ho va provar el 2017 a Monza, es va quedar 25 segons i ara doncs, s'ha sofisticat encara més el muntatge per intentar aconseguir-ho. Hem de deixar clar que no es tracta de batre el rècord del món de marató que ell mateix té amb 2:01:39.
És a dir, si baixa de les dues hores, no comptarà com a rècord del món.
Faci la marca que faci, la IAF no reconeixerà això com a rècord del món perquè no és una marató convencional, ni compleix les normes, en primer lloc, les llebres. És a dir,
ell corre sol.
Ell corre sol, però té 41 llebres. És a dir, que cada quilòmetre va sortint un atleta bo, de categoria, lògicament, perquè han d'anar a 2:50 al quilòmetre.
Sí, un atleta
si no poden
nou atallar a cada quilòmetre, fresc, per tirar vent.
Amb això sol ja es veu que això no es pot homologar, perquè les llebres han de sortir al principi.
Normalment
les llebres arriben al 25, al 30, on sigui, llavors es retiren, no? I el bo, diguéssim, és el
punt d'acabar. Han de córrer tot el recorregut.
Pues clar, començant, o sigui, canviant-li la llebre a cada quilòmetre, això, evidentment, la IAF no ho pot homologar. A part, hi ha moltes altres circumstàncies que tampoc el farien homologable, com el circuit, el fet que tindrà els avituallaments en marxa, també, perquè no hagi de perdre ni un segon.
O sigui, al voltant de Kipchoge es munta tota una parafernàlia per aconseguir una cosa que físicament vol demostrar que és possible.
Sí, o sigui, el gran repte de la barrera de les dues hores, que es batrà, o sigui, el rècord del món, jo recordo de petit, el primer rècord del món que recordo era 2:08. Ara és 2:01, és a dir, és evident que Norwalt es farà 1:59, però, esclar, jo no sé si falta un any, dos anys, 10 anys, 20 anys o 30 anys, o no ho veuré, no ho sé. Però, esclar, amb això de demà es pot demostrar doncs, que es pot baixar de les dues hores, però això no vol dir que el rècord del món sigui imminent, tranquil·lament.
Clar, és a dir, si demà
1:39 és molt encara el que falta per baixar amb una marató convencional.
Si demà fa 1:59 i alguna cosa, és a dir, si baixa de les dues hores, clar, després, quan aquest senyor vagi una marató, allà tot serà molt diferent.
Va,
no és dir, home, si ho fa ara, ho pot fer aviat.
Per mi, tindrà més mèrit. Suposem que demà fa un 59-53, si igual. Sí. Per mi té més mèrit el 2:01:39 que va fer a Berlín, amb rècord del món homologat, amb una marató convencional, amb més gent, amb més atletes. Per mi té més mèrit aquest 2:01:39. Perquè, esclar, tot aquest muntatge de demà doncs, té molts elements. També hi ha les sabatilles, que aquí hi ha molta polèmica també, perquè no estan homologades, sembla ser que té una mica d'efecte rebot. Esclar, aquí els malpensats que diuen que això és un muntatge d'aquesta marca de sabatilles per vendre'n milers. Si baixa de les dues hores, tothom es voldrà anar a comprar.
Home, perquè es corre més, no?
Va, ostres, mira, faré marca, no? Evidentment, els populars no els hi... La IAF no els hi revisa les sabatilles que porten, no? Però, en fi, per això et dic que una mica, com deies al principi, és una barreja de show, de màrqueting, però, evidentment, d'esport. Lògicament, aquest senyor ha de córrer dues hores a 2:50 al quilòmetre, que és una passada,
És a dir, no és tan fàcil com dir, home,
fàcil
amb
no
tot
és,
això
lògicament.
Segur que ho fa. És que igual
no ho fa.
Igual es queda al límit, no? No és tan fàcil.
Però, vaja, li han posat tot, com ja va passar a Monza, i a Monza va fer 2:00:24.
Clar, la gran pregunta és, clar, el cos humà ha de tenir un límit, i ara un dia que hi haurà un rècord que ja no es podrà superar mai, o no?
Sempre es diu, però sempre es van superant, amb natació, amb atletisme, amb tot, no? El que passa que, en teoria, sí, un matemàtic et diria que hi ha un moment que s'ha de parar, perquè si no arribaries a zero, no? Si vas restant a l'infinit. Infinit,
clar,
vas restant...
És impossible, clar. Hi ha d'haver un mínim de temps que trigaràs a fer-ho.
Però vaja, jo crec que la marató homologable, amb una marató urbana normal, amb participants... És a dir, que compleixi tots els estàndards de la IAF, s'arribarà a baixar de dues hores perquè s'està molt a propet, però esclar, 1:39 encara són pràcticament 100 segons. Jo crec que encara trigarem una miqueta, no? A mi m'hauria agradat més veure Kipchoge a Berlín, lluitant contra el Bekele, que es va quedar a 2 segons, va fer 2:01:41, tots dos junts, a veure què passava. I m'agradaria veure'ls a Tòquio l'any que ve a la Marató Olímpica, encara que facin 2:10, però a mi, com a periodista i com a aficionat a l'atletisme i a la marató, prefereixo veure això, aquests dos grans corredors lluitant per guanyar, encara que facin 2:10 o que els 10 suposo que faran menys. A veure, no sé, no sé.
Demà t'ho miraràs?
Al final potser sí, perquè esclar...
T'estem engrescant
no,
entre
tots, no? No, perquè és que havia de ser les 5 del matí, ara és un 8:45. Per tant, jo crec que un 8:45 m'ho puc mirar, per curiositat, no?
Demà, Kipchoge lluitant contra la barrera de les 2 hores, però amb aquestes ajudes, eh? Unes sabatilles, avituallaments ad hoc, llebres a disposició, una història diferent. Arcadi, moltes gràcies.
A tu.
El Barça de bàsquet ha guanyat 2-2 i encara aquesta Eurolliga de la millor manera possible.
Mateus Bollit!
63-87. A la pista del Zenit, el Barça de Pesic, que va posant peça rere peça en una nova temporada que és molt il·lusionant i que ho està resolent d'aquesta manera. De moment, 2 victòries de 2, i tinc la Res Mercè ja preparat perquè m'expliqui què està fent aquest Barça, que avui ha superat el conjunt del Joan Plaza. Ernest Macià, bona nit.
Què tal, Garriga? Bona nit.
Aquest any sí?
Sí, jo crec que aquest any sí. Almenys el trajecte serà apassionant. I el trajecte ens donarà la sensació que aquest Barça és superior a moltes coses, fins que, clar, el tram final de temporada s'ho jugaran amb el Madrid, s'ho jugaran amb qui s'ho hagin de jugar, i a partir d'aquí estarem parlant ja de dos equips en igualtat de condicions. Però en el trajecte el Barça s'anirà trobant rivals i segurament farà encara més del que ha fet avui, perquè durant 3/4 parts el Barça ha fet la sensació que ho aprofitava doncs, per créixer, per fer rotar jugadors. Evidentment hi ha hagut el punt de dificultat dels equips de Plaza, però quan ha hagut de pitjar l'accelerador, tu, allò ha estat un tsunami. S'ho han portat tot per davant i està claríssim que aquest Barça té molt de reprís i té molt marge de millora. La que realment aquesta gent rendeixi el 100%, des del minut 1, quan estigui tot engreixat i quan l'equip vagi com una màquina, això serà espectacular. Però ja et dic, després, aquests jugadors els han fitxat no per guanyar només ara, el mes d'octubre, al Zenit de Sant Petersburg. Aquests jugadors han estat fitxats per guanyar el mes d'abril al Real Madrid. I llavors allà sí que estarem, o Fenerbahçe, i allà sí que, evidentment, haurem de veure quin nivell té, que ja sabem que el té molt alt aquest Barça, però si és capaç d'aconseguir els títols que s'esperen d'aquest equip. Ara, Francesc, el que hem vist avui a l'últim quart és una passada.
Perquè, escolta, Mirotic com està? És a dir, en quin punt el trobem ara mateix?
No, Mirotic està... És a dir, és un jugador que està a un nivell altíssim de sortida, i si a més pugem una miqueta la intensitat i si a més doncs, li donem més boles, et farà 30 punts per partit. El tema és que ell és un jugador d'equip. Ell no és un jugador que et vagi a primer fer les seves xifres i després, com a segona opció, fer joc d'equip. Ell és un jugador que no fa molt soroll, mires l'estadística i de cop t'adones que ha fet 10 punts i 8 rebots, que és el que m'ha passat avui, no? Pràcticament al límit de les dobles figures. I a l'últim quart és quan s'ha tornat a disparar i ha acabat amb més de 20 punts. És un jugador dièsel, però és un dièsel d'aquells que no contamina, que no sé si existeix això, però perquè ens entenguem. És un jugador molt saludable per l'equip, perquè realment el seu ego no es nota, i és molt col·laboratiu, fa millors els seus companys, realment és una passada. Però el que està brillant és Kyle Kuric, que no havia de ser cap jugador estrella en relació amb els que han vingut, i està sent probablement un dels millors en aquest inici de temporada. I no sé si vols preguntar per un jove jugador argentí que ha jugat avui, no sé, digues.
No, endavant.
No, Leandro Bolmaro, que escolta'm, que el Barça té lesions i que jo em pensava que el Pesic no era molt d'això de fer jugar joves jugadors. A l'hora de la veritat apostaria pels de sempre, però m'ha sorprès molt fent jugar a la ratlla dels 18 minuts a un xaval molt jove, però que té un talent descomunal i que no té vergonya, que és descarat i que a més té una qualitat molt gran. Espero i li desitjo molta sort al bàsquet, al Barça, i si no és el Barça, algun altre equip, però és evident que té fusta i avui Pesic ja ha comptat. Vull dir que xapó, perquè a més Leandro Bolmaro ha tingut moments en què sí que potser es precipitava, però ha demostrat que és un jugador que pot estar perfectament a la primera plantilla del Barça, anar guanyant minutets darrere dels grans, evidentment.
Resultats d'aquesta jornada d'Eurolliga són aquests. El Barça ha guanyat a la pista del Zenit, però n'hi ha més, ja que hi som, el repassem. El Himki ha guanyat el Baskonia 79-76. L'Anadolu Efes d'un punt tot just 106-105 a l'Alba de Berlín. El València ha perdut la pista de l'Olympiacos 89-63. I l'Armani de Milà ha guanyat de 4 als Alguiris Kaunas 85-81. Cesca, Barça, Villeurban, Himki, Madrid. Ara mateix, dues victòries en dos partits. Macià, moltes gràcies.
Ja ho saps, per mi el club és el primer, que vagi molt bé.
Carai, escolta'm, això no ho diu gaire gent, eh? El Macià, el tenim aquí, rient. Igual també m'ho diria, no, per ell el primer és YouTube i després va al club. O no? O no? Preguntem-li. I vas.
American Dream, American Dream, amb Jordi De Mas.
El club, primer el club, Francesc.
No m'ho crec. Jordi De Mas, bona nit, com estàs?
Bona nit, Francesc, molt content.
El De Mas que el tenim il·lusionat perquè la NBA va acostant-se.
Poc a poc.
Avui tenim alguns detallets, però comencem amb la invasió catalana de la pista dels Warriors.
Una imatge que ha donat la volta al món, causant bones i males reaccions, però els castellers de Vilafranca, que he mirat en el seu Twitter des del 1948, que estan ja començant des de fa molts anys, han actuat durant un descans en el Chase Center, al pavelló dels Golden State Warriors.
Escolta, no sé si podem posar el so. No, el so... Sí, bé.
Els han presentat, m'ha agradat molt aquesta expressió, Best Human Towers in the World.
Best Human Towers in the World,
les millors torres humanes de tot el món.
I què ha passat a mitja
doncs,
funció?
Doncs un cop estaven a enceneta, no? Es diu, estaven a la posició més alta, han desplegat una estelada i una bandera dels Estats Units, i aquí és on ja a Twitter i a altres xarxes socials hi ha hagut una mica més de polèmica.
És habitual que hi hagi actuacions de fora del que és la cultura americana?
Hi ha una mica de tot, això. De fet, tinc aquí una dada apuntada, que estan de gira per Califòrnia, han enviat a 184 castellers, i és la primera actuació castellera en la costa oest, i també han actuat en el Golden Gate, a la Universitat de Stanford, a la seu de Google. S'han passat bé, s'han passat bé.
Que no hi ha actuacions ara un grup xinès fa
Durant uns anys hi havia una xinesa que feia un equilibrista en plats, que estirava plats del peu al cap, i ho feia molt bé, eh?
Ja, però vull dir que no és gaire. Cada dia en ve un, no.
No és gaire comú.
Bé, escolta'm, avui comencem amb activitat ja amb Lliga.
Comencem amb Lliga.
Amb quina Lliga?
WNBA.
Les noies.
Avui ja sabem quin equip es proclama com noves campiones de la WNBA. Les Washington Mystics, primer anell de tota la seva història. Han guanyat 3-2 a Connecticut Sun. Sí, hem de destacar la MVP de les finals, que és Emma Missiman, jugadora belga, però hi ha una gran protagonista.
O sigui, la millor jugadora és una belga, eh?
Belga, sí, 17,8 punts, però hi ha un nom que està per sobre de tots. Helena Deledon, un any perfecte. Per què? Una jugadora de 1,96 m. No únicament ha sigut campiona de la WNBA, MVP de la temporada regular, i s'ha convertit en la primera dona de tota la història de la competició que ha format part del club dels 50-40-90. I em diràs, què és això? Que ha acabat una temporada amb una mitjana, amb un percentatge de 50% de cert en tirs a camp, 40 en triples i 90 en tirs lliures. I després ha jugat aquestes finals i ha aconseguit l'èxit tot i el dolor. Està jugant amb 3 hèrnies discals, amb el nas trencat, amb un genoll destrossat. Igualment, ha tret la seva energia.
Carai.
Sí, ha fet història.
Doncs els aficionats del Washington Mystics. Que han d'estar molt contents perquè primera vegada que guanyen
primer anell,
la WNBA. Escolta'm, els Estats Units ara hi ha un bon... tenen molts merders amb Donald Trump.
Molts.
Sí. I n'hi ha un ara també... amb la Xina?
En aquests últims dies la cosa ha estat una mica calenteta entre Estats Units i Xina. Què va passar? Doncs que el general manager dels Houston Rockets, Daryl Morey, va publicar un tuit que donant suport a Hong Kong. Anem a una mica de context. A Hong Kong estan des de fa temps fent una revolució, unes manifestacions perquè es queixen del projecte de la llei d'extradició de la Xina. Aquí estem veient el tuit de Daryl Morey que diu lluitem per la llibertat, estem aquí amb Hong Kong, i clar... ràpidament ho va borrar, tota la gent es va posar en contra d'ell, tots els xinesos, i aquí, en aquest tuit, un sol tuit, ha causat conseqüències molt greus. Estem parlant de que Forbes valora NBA Xina en 4.000 milions. És un mercat molt i molt potent per la NBA. Xina s'ha enfadat, perilla aquesta relació. De fet, hi ha equips de la NBA que estan fent una gira de pretemporada per la Xina, han cancel·lat els partits, no els partits, sinó les retransmissions. Allà les televisions locals no poden emetre el partit, treien les imatges publicitàries, els cartells, com estaven veient en les imatges, però ara sembla que la cosa es va calmar un poc a poc, La cosa potser no va més, no ho sé, però esperem que es tranquil·litzi perquè Xina i la NBA sempre han tingut una bona relació. La NBA va fer una resposta.
També dir una cosa, eh? Sí. A un país no democràtic com la Xina, que s'enfadi.
Això ja, Francesc, cadascú. La NBA va donar una resposta molt bona, que m'agrada que el comissionat de la NBA va dir que són dos països que tenen uns sistemes diferents, creences polítiques diferents, i que diu que els valors de la igualtat, respecte i llibertat d'expressió sempre han definit la NBA i ho seguiran fent. I finalment, una cosa que em va agradar és que la NBA és diversitat. Diu que el 25% dels jugadors de la Lliga van néixer fora dels Estats Units i després que tenen treballadors a oficines de Pequín, Hong Kong i Xangai. És una Lliga molt global, però un sol tuit ha provocat un tsunami, una tormenta bastant important.
Llibertat d'expressió, no? Dit?
Sí, va dir... Sí, la llibertat d'expressió han definit la NBA.
Hi ha hagut de forrar el tuit.
Aquí, Francesc, ja... No ho sé. No...
Ai, els xinesos, que són mals companys de viatge en general. A nivell polític. A veure, va, pretemporada, coses d'aquesta pretemporada.
Va començar la pretemporada ja en aquestes últimes setmanes, com hem dit abans, la temporada regular comença el 22 d'octubre i hi ha un cosetes a la pretemporada va. Que ja ens han fet estar contents.
A veure, coses que estàs esperant, tu.
Coses que hem vist, ja.
O que estaves esperant,
estava esperant. Sí, debuts molt esperats. El debut d'Anthony Davis amb Los Angeles Lakers, el jugador d'una sola sella.
Ja ha debutat
amb los Lakers, va debutar contra els Golden State Warriors, 22 punts, 10 rebots i mostrant una superioritat d'aquestes maques i podria ser perfectament l'MVP de la temporada. Veurem si al final...
Estàs molt il·lusionat amb els Lakers,
Estic molt il·lusionat i crec que aquest any poden guanyar. Jo ho vaig dir, o Clippers o Lakers de Los Angeles sortiré després més debuts d'altres jugadors, però aquest seria a l'especial.
Va, anem a un amic teu.
Un amic meu, Ricky Rubio.
Deixa'm fer un parèntesi.
Sí, digue.
Ricky Rubio, sí. Dimarts, a l'Adolescents ICAT, que comença ara el resum de la setmana, a Catalunya Ràdio, el dimarts us explicaran a l'Adolescents ICAT com guanyar una samarreta de Ricky Rubio firmada.
Ostres, jo no puc participar, no?
Sí. Sí, perquè no és aquest programa. Si fos aquest programa et diria no, però com que és el de l'adolescents, dimarts us direm com guanyar-la.
Doncs...
Tu no fumes, no?
No fumo.
Està
fent una campanya.
És de la campanya, aguanta sense
vídeos,
fumar.
M'agraden molt els vídeos.
Va, què està fent el Ricky?
Ricky Rubio va començar ja la seva etapa, no de manera oficial, perquè és pretemporada amb els Phoenix Suns, 11 punts, 5 assistències en el seu debut, en la victòria contra els Minnesota Timberwolves, i els Phoenix Suns estan contents, perquè des de fa temps necessitaven un base. Els hi feia falta un jugador que posés ordre, que fos un capità, un director d'orquestra.
I arriba de campió del món.
MVP del Mundial, i aquest home que està llançant, Devin Booker, estarà molt content perquè sempre portava el pes ofensiu i ara amb un base, un bon director, doncs pot respirar amb més tranquil·litat. Més coses. Taco Fall, un nom que dius, Taco Fall, què passa amb aquest home?
Taco Fall, passa'm un menjar.
Sí, Taco, bueno, és un jugador dels Boston Celtics, la gent que va veure Taco Fall es vesteixen de taco, diuen, we want taco. Sí.
I es vesteixen de taco?
Sí, hi ha fans que es vesteixen de tacos.
No menjaris uns tacos.
Ostres, això et fa poc,
amb guacamole.
Sempre parles de menjar, Francesc?
És que aquesta la tinc molta gana.
Doncs Taco Fall, per què tothom parla d'aquest jugador? Un jugador que és bastant més alt que jo.
Crispy.
Oh. Estem parlant d'un jugador de 2,29 m que està enamorant a tots els jugadors i fans de la NBA. Mira, aquí estan veient a la pantalla.
Ah, sí? Dos senyors vestits de taco.
Que van
sí?
disfressats de tacos. I és un jugador que encara té molt per treballar. És coordinat, tot i la seva altura, és un jugador que es mou bé, es desplaça bé. Encara està una mica verd en diferència.
M'encanta la disfressa de taco.
Però ja estem veient que té gran dominància. Però no ha sigut el jugador més alt de la història, si em preguntes. Qui ha sigut el jugador de la NBA?
Aquest 2,29 m. I el top, quin és?
George Muresan, 2,31 m, juntament amb Manu Tebol. Però atenció, perquè ara...
Home, però està...
Sí, ja són pocs centímetres. Però atenció, perquè ara la NBA ha aplicat una norma. No s'està comentant de què han de mesurar el jugador sense bamba, sense sabatilles. I molts jugadors estan baixant 5 centímetres, 4...
Què és?
Lo de les altures és una festa.
Mires un cromo i et diu una cosa... I
saps per què? Perquè quan entren a la NBA es pugen centímetres, perquè en els scouters, quan estan a la universitat, els interessa més un jugador, un ala pivot de 2,6 que no de 2 metres. Molts enganyen.
Quines trampetes. Va, a veure, algun retorn esperat.
Un retorn molt esperat, el del Kristaps Porzingis, el jugador letó de 20... de 22. De 2,21 m, volia dir. 2,21 m, també un jugador d'altura, té els nous anys, és del 1995, té 24 anys, i va debutar amb Dallas Mavericks, un jugador que després de 610 dies, 610, va tornar a una pista, va estar lesionat en els
dos anys, gairebé,
en els lligaments, quan estaven als New York Knicks, i va tornar d'una manera espectacular, molt més fort que abans, i un jugador de 2,21 m, que es desplaça d'aquesta manera i fa coses que faria un base, Dallas li esperen moltes grans coses juntament amb Luka Doncic.
I te'n deixo fer una més.
Una més... Tenim el millor moment de l'any, ja. Ja el tenim.
Del 2019?
No ha començat la temporada oficial.
Ah, de la temporada?
Ja tenim el millor moment. Res superarà això. Res superarà això, Francesc.
Queden 10 mesos.
No ho superarà, Francesc. Per què? Ben Simmons...
És una cosa...
És una cosa espectacular, Francesc. Ben Simmons, jugador dels Sixers, en un partit que, clar, van guanyant aquí de 30, bueno, de molts punts, sóc una mica dolent amb les matemàtiques, va notar... De 38, bueno, m'he aproximat. Va notar el seu primer triple de tota la història en la seva carrera. És un jugador que va ser...
El primer.
Va ser número 1 del draft, va ser rookie de l'any, ha sigut All-Star, un dels millors jugadors de tot el món, però no llançava, no tenia confiança, i el va notar, i la internet va explotar, van haver-hi molts memes, tot, va haver-hi una revolució, va haver-hi alegria.
Doncs, felicitats per Ben Simmons. Demàs, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, Francesc.
Tens molts plans de NBA o no?
Bueno, sí, hi ha cosetes,
D'NBA?
D'NBA, sí, sí, sí.
Cada dia de la teva vida has fet alguna cosa de l'NBA?
Sempre, sí.
Des de quan?
Ostres, no ho sé, però des de fa molts anys, Francesc.
Si podríem encadenar anys, que sí, sí, sí. Cada dia de la teva vida hi ha hagut alguna
cosa...
De
petit era molt futbolista, però després ja vaig canviar.
Els últims 900 dies sempre hi ha hagut alguna cosa de NBA.
Sí, 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 sempre. NBA sempre la tenim molt present i, Francesc, ja... Tu vas començar aquest programa, que no t'agradava tant, però ara...
Demàs, que hem de marxar. Bon cap de setmana a tothom. Gràcies a tots els que feu possible. I passeu-vos-ho bé. I no feu coses de NBA si no voleu, eh? Aquest està boig, però a vegades no cal. Adéu-siau.